Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Dani Alves podria sortir avui de la presó en llibertat provisional un cop hagi pagat una fiança d'un milió d'euros. És el que ha fixat l'Audiència de Barcelona, que retira també els passaports a l'exfutbolista, l'obliga a presentar-se setmanalment davant del tribunal i també li decreta una ordre d'allunyament de la víctima. A hores d'ara queda tan sols una hora perquè el futbolista pugui pagar aquesta fiança. Connectem ara amb els nostres companys de TV, Laura Santos. Què en sabem de tot plegat? Bon dia.
Bon dia. Doncs des d'aquí, a la porta del centre penitenciari Brians 2, ens hem reunit més d'una dotzena de mitjans, potser una vintena, m'atreveria a dir, esperant la sortida de Dani Alves, una sortida que podria donar-se en qualsevol moment i fins i tot de forma imminent, donat que l'hora límit per pagar la fiança d'un milió d'euros és a les 2 de la tarda, exactament d'aquí a una hora. Per tant, des d'aquí, des del centre penitenciari Brians 2, repetim, màxima expectació, a unes portes que encara avui tenen penjades una pancarta on diu "Tots som Núries", recordant les mobilitzacions per la cuinera a Tarragona, mentre s'espera la sortida de Dani Alves.
Gràcies, Laura. Estarem pendents. Bon dia.
Bon dia.
I la consellera de Justícia, Gemma Ubasart, ha comparegut aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre la situació a les presons. Ubasart, en la seva intervenció, ha detallat les noves mesures de reducció de riscos que s'aplicaran de forma immediata. Per una banda, un augment del personal de vigilància a la cuina, també als altres serveis de presons. També es proposa facilitar polsadors d'alerta obligatoris per al personal, torns perquè mai hi hagi un personal sol, a més de la revisió dels espais i protocols i formar també al personal sobre perfils d'interns i maneres de treballar. A banda, els sindicats, recordem, es concentren des de primera hora a les portes de la cambra per exigir novament la dimissió de la consellera i també de la del secretari de Mesures Penals. Al seu torn, la consellera ha reiterat que no pensa dimitir ni tampoc fer destitucions en un moment de gestió d'una crisi com és aquesta. I els Mossos d'Esquadra investiguen la implicació de policies en fets delictius vinculats a plantacions de marihuana ubicades al Gavà, a Castelldefels, Calafell, Mirador del Penedès i Avinyonet del Penedès. S'ha dut a terme un operatiu a diverses poblacions i s'han dut un total de 9 entrades i escorcolls i s'han detingut fins a 8 persones, una de les quals era un mosso. En l'operatiu s'han desmantellat també 5 plantacions de marihuana i el cas es troba sota secret de sumari. I en esports, en bàsquet, avui comença la Copa de la Reina, que celebra a Huelva. L'Espart Girona, l'únic equip català que disputarà el títol, jugarà el segon quart de final contra l'Estudiantes a partir de 8:45 del vespre. Demà jugaran els altres dos quarts de final, que són el Perfumeries Vizcaya i Casademont Saragossa contra el Baxi Ferrol.
Notícies en xarxa.
Bon dia i bon dijous 21 de març de 2024, això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 21 de març, dia de copes. Avui comença la Copa de la Reina de bàsquet amb un representant català, l'Espart Girona, que no arriba en el seu millor moment, arriba a cinquena, tot i això és cap de sèrie i s'enfronta contra l'actual quart classificat, el Movistar Estudiantes, en el primer partit de quarts, aquest mateix vespre a 8:45, una Copa de la Reina que es disputa a Huelva. I també avui arrenca la Copa d'Espanya de futbol sala amb també un representant català, el Barça, també plegat de lesions, en aquest cas segurament més que les per Girona en bàsquet, que avui obrirà aquesta competició a 6:45 de la tarda, en aquest cas contra el Xota, contra el Osasuna Magna. Avui parlarem d'aquestes copes, òbviament farem les prèvies, i també parlarem de la Volta Ciclista a Catalunya, que ja sembla sentenciada per l'eslové Tadej Pogačar, principal favorit, i que ja ha guanyat dues de les tres etapes que s'han disputat, les dues de muntanya, superant ja amb 2 minuts i mig més que el segon classificat, Mikel Landa, a la General. Parlarem de tot això, de ciclisme, més futbol i més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. A Habla la Triador, hola, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, Xavi Hernández podrà seure a la banqueta finalment en el Clàssic.
El comitè de competició ha fet publicar aquest mateix migdia la sanció per al tècnic del primer equip masculí del Barça després de la seva expulsió diumenge passat al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Finalment, Xavi haurà de complir dos partits de sanció, serà contra les Palmes dissabte 30 de març i el camp del Cádiz el 13 d'abril, però sí que podrà ser el Bernabéu contra el Madrid en el Clàssic, que jugarà el 21 d'abril.
S'havia rumorejat sobre un possible tercer partit de sanció per Xavi, finalment, com dèiem, seran dos partits. Per cert, Xavi podrà comptar amb Joao Cancelo, en principi, per aquests propers partits.
El lateral portuguès, que ha viatjat amb la selecció portuguesa, es va perdre el partit contra l'Atlètic de Madrid per recomanació mèdica de forma preventiva. Segons va comunicar ahir el club, Cancelo ha superat les proves a les quals l'han sotmès i no té cap impediment per continuar competint.
En categoria femenina, el Barça agafa avantatge en l'eliminatòria de quarts de final de la Champions.
Les blaugranes només van poder guanyar per 1-2 al camp del Brann noruec, amb gols de Graham Hansen i Salma Parayuelo, tot i disposar de nombroses ocasions per afrontar la tornada amb més distància. L'equip de Jonathan Giraldez haurà de rematar la feina dijous de la setmana que ve, dijous sant, de fet, a 6:45 de la tarda al Johan Cruyff.
També ahir en aquests quarts de Champions femenina, idèntic resultat en el duel entre el Haken suec i el PSG, amb victòria de les franceses per 1-2, i tornant a la categoria masculina i a casa nostra, l'Andorra va guanyar ahir a Olot, la seva segona Copa Catalunya consecutiva.
L'equip del Principat de segona divisió va necessitar els penals per endur-se el títol contra un combatiu Olot, líder del grup 5 de tercera federació masculina, que va dominar en molts moments i va disposar d'ocasions clares per guanyar. La tanda de penals va acabar 4-2 a favor del conjunt dirigit per Eder Sarabia, tres categories superiors als garrotxins, que ja van guanyar aquesta competició la temporada passada, superant a la final el Badalona Futur.
En bàsquet, avui arrenca, ho dèiem a l'inici, la Copa de la Reina, a Huelva, amb un únic representant català, l'Espar Girona.
Les gironines jugaran aquest vespre el segon partit de quarts de final contra el Movistar Estudiantes a partir de 8:45. Abans obrirà la competició l'enfrontament entre el València i el Guipúzcoa, d'on sortiria el rival de l'Uni a semifinals. Demà jugaran els altres dos quarts de final, Perfumeries Avenida Guernica i Casademont Saragossa, vigent campió, que s'enfrontarà al Baxi Ferrol.
En categoria masculina, dura derrota del Barça ahir a l'Eurolliga.
Els blaugranes van caure 88-74 a la pista del Fenerbahçe, dirigit per Saras Jakicevicius. Tot i remuntar el tercer quart als 25 punts que van arribar a tenir de desavantatge a la primera meitat, el Barça perd, però manté la segona posició gràcies a la derrota també ahir del Mònaco contra el Milà.
El Barça, que viatja avui mateix cap a Grècia per jugar demà a una altra pista complicada, també en partit d'Eurolliga, la del Panathinaikos grec, ara mateix el tercer classificat amb una victòria menys que el Barça. I tornant a la categoria femenina, la Lliga Challenge, a la segona categoria estatal, el Joventut recupera la quarta plaça.
Triomf de les verinegres de 20 punts, 51-71 a la pista de l'Alcáceres extremeny. La penya ja tenia assegurat el bitllet per jugar al play-off d'ascens i buscarà la millor classificació possible de cara als encreuaments.
En futbol sala també avui comença la Copa d'Espanya, en aquest cas a Cartagena.
El Barça, que suma 6 títols i que vol tornar a guanyar-la després de 2 anys, donarà el tret de sortir de la competició amb el primer quart de final a partir de 6:45 de la tarda contra l'Osasuna Magna. Avui també jugarà el Movistar Interpalma Futsal, d'on sortiria el rival dels blaugranes a semifinals. I demà, divendres, serà el torn pels altres dos partits, el Manzanares Jaén i el Pozo Murcia Cartagena.
En ciclisme ja tenim en marxa la quarta etapa de la Volta a Catalunya, que tenim pràcticament sentenciada.
Sí, el màxim favorit, l'eslové Tadej Pogačar, va fer ahir una nova exhibició per guanyar la tercera etapa entre Sant Joan de les Abadesses i Portainé. El ciclista de l'Emirates es va imposar a Miquel Landa, segon a la General, ara a 2:27 de Pogačar. La quarta etapa ha arrencat des de Sort, també al Pallars, per acabar a Lleida.
De moment tenim un grup de 3 ciclistes fugats, en aquest cas, que ja compten amb més d'un minut de diferència. Han de pujar els corredors i el pilot un port de segona categoria, el port d'Àger, abans d'arribar, com dèiem, a la capital del Segrià. En handbol, victòria ajustada del CAC Granollers ahir al Palau d'Esports.
Les vallesanes van guanyar 28-27 al Betionac Basc en la penúltima jornada de la fase regular de la Lliga Guerreres per assegurar-se, com a mínim, la setena plaça.
En waterpolo, derrota ahir de l'Atlètic Barceloneta a la Champions masculina.
Els mariners van caure a la piscina de l'Olympiacos grec per 10-7 en la segona jornada de la fase prèvia de la Final Four. També ahir a la divisió d'honor masculina, victòria del Mediterrani per 15-7 contra el Sant Feliu i del Catalunya 7-11 a la piscina del Sant Andreu en els dos partits avançats de la 17a jornada.
I a la divisió d'honor femenina, l'Assolim Mataró van dur el duel entre el primer i el segon contra el Sant Andreu als penals.
Les maresmenques van aconseguir empatar als instants finals i van sumar un punt més gràcies als penals. Les andreuenques perden la imbatibilitat aquesta temporada, tot i que el partit acabés amb empat, però mantenen la primera posició amb dos punts més que les maresmenques. De la seva banda, l'Estrapul Sabadell va complir els pronòstics i va guanyar per 10 a 20 a Rubí per continuar tercer.
I un últim punt, en hoquei patins, l'Igualada no va poder donar la sorpresa ahir contra el Telecable Gijón.
Les asturianes es van imposar per un contundent 1 a 8 ahir a les Comas i recuperen la segona posició superant el Vilassana. L'Igualada, en canvi, es queda penúltima en la zona de descens.
I ja és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, marcat pel Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic de Santander, Alba.
Dissabte, des de les 3 de la tarda, a la xarxa Més, i a partir de les 6 també, a l'Enjoc TV es podrà veure la competició de quartets i de grups de show grans. I diumenge, a partir de les 4, serà el torn del grup de show petits.
I més enllà d'aquest Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic, dissabte també tindrem gimnàstica, waterpolo, futbol i hoquei patins.
Ben carregat, a les 12 del migdia, el tradicional trofeu rítmic a Prat Cor Blau de gimnàstica a la xarxa Més, i una hora més tard, a la 1, també a la plataforma de streaming en col·laboració amb Televisió de Mataró, el millor waterpolo d'Europa amb l'última jornada de la Champions femenina i l'enfrontament entre la Solim Mataró i l'Ètnikos grec amb les maresmenques ja classificades per a la Final Four. Ja a la tarda, cita amb la Lliga Elite de Futbol i l'enfrontament entre Canvi de Let i la Guinaueta a les 4 de la tarda. I finalment, el millor hoquei patins del continent amb l'anada dels quarts de final de la Champions femenina entre el Vilassana i el Telecable Gijón a les 7 de la tarda a la xarxa Més amb la col·laboració de Lleida TV.
Tot això dissabte i diumenge, a banda del patinatge artístic, també tindrem rugbi i més futbol.
A 12:15, duel entre les seleccions de Catalunya i d'Euskadi al Campionat d'Espanya femení sub-19 i a 13:45, al Catalunya-Andalusia del sub-16. Finalment, a 12:15 del migdia, tradicional cita amb la tercera federació masculina de futbol i l'enfrontament entre la Pobla de Mafumet i el Vilafranca.
Dijous 21 de març, 12 minuts passant de la 1, comencem parlant de futbol. Victòria per la mínima, però victòria al cap i a la fi del Barça ahir en l'anada dels quarts de final de la Champions femenina. Les blaugranes van tenir moltes ocasions al camp d'un gran combatiu i molt defensiu, però que van estar poc encertades en els metres finals. A més, les noruegues van aprofitar una de les poques arribades, encara la primera meitat, per igualar el gol inicial de la noruega també, que tornava a casa, Graham Hansen. A la segona, el mateix guió, amb moltes dificultats per al Barça per trencar el mur noruec, fins que Salma Parayuelo va culminar una gran jugada col·lectiva amb assistència d'Aitana per fer l'1-2. Un 1-2 que dona avantatge a l'equip de Jonathan Giralez, que haurà de rematar la feina i la classificació per a les semifinals la setmana que ve a casa. Així ho explicaven el tècnic Giraldez i una de les golejadores, Salma Parayuelo.
L'única llàstima és que no hem marcat més gols i tenir una distància una mica més ampla per poder preparar el partit de tornada, però bé, és una victòria que als quarts de final de Champions fora de casa crec que és important.
Podríamos haber quizás haber marcado algún gol más, pero ya está, ahora tenemos la vuelta y a por todas que queremos estar en esas semis. Un partido, por supuesto, complicado. Todo el mundo quiere estar en semis. Estaremos con la afición, con el apoyo de la afición y esperemos que todo salga bien porque, como digo, hay que estar en esas semis y vamos a por todas.
La tornada de la setmana que ve, dijous sant, 28 de març, a 6:45 de la tarda al Johan Cruyff, en l'altre partit de quarts de Champions disputada ahir, l'idèntic resultat, amb victòria 1-2 del PSG, en aquest cas a Suècia, al camp del Haken. La setmana que ve, dimecres, la tornada de les eliminatòries entre l'Olímpic de Lió i el Benfica, amb 1-2 també favorable a les franceses, de l'anada, i el Chelsea-Ajax, amb un 0-3 clar per a les angleses, presumiblement el rival del Barça, si tot va com ha d'anar, si el Barça fa la feina, a les semifinals d'aquesta Champions femenina de futbol. I en categoria masculina, a la Unió Esportiva Olot va perdre ahir una gran oportunitat de guanyar el seu primer títol de la Copa Catalunya, després de plantar-li molta cara a tot una Andorra de segona divisió. Amb el municipal de la capital garrotxina ple, l'equip de Pedro Dolera va començar més contemplatiu, però acabes dominant el conjunt de Der Salàbia, tenint les ocasions més clares. Els del Principat van avançar-se a la primera meitat amb gol d'Álvaro Martín, després d'una gran jugada col·lectiva, i a la segona, Urri va igualar per part de l'Olot, que va tenir el gol de la victòria en una ocasió claríssima, en descompte a les botes de Marc Roquet. Els penals, però, finalment, van donar el títol a l'Andorra, com dèiem. El tècnic de l'Olot, Pedro Dolera, reconeixia estar trist, però orgullós de la imatge del seu equip.
Molt trist, perquè volia guanyar i mai la tenen tan a prop, però molt orgullós perquè crec que l'equip ha jugat de tot a l'Andorra. La primera part ens ha costat una mica, però la segona part ha sigut un festival. Però bueno, jo crec que tinc les meves armes, la meva força i em seguiran i ens hem d'aixecar i hem de seguir. Bueno, més que aixecar-nos, hem de continuar caminant, perquè avui ningú s'ha tirat al terra. Vull dir, al final és una tanda de penals, que és que ara ho creu. Han fallat Uri i Urri, no? Que són dos excel·lents jugadors.
En qualsevol cas, l'Andorra reedita el títol de Copa Catalunya amb un gran Olazábal, ja ho direm bé, el porter basc, protagonista de la tanda de penals i també durant el partit, amb aturades de mèrit, que no està jugant, només ha jugat aquesta Copa Catalunya aquest any amb l'Andorra. Veurem si el serveix per sortir de la part baixa de la segona divisió. L'Olot és líder del grup 5 de tercera federació, recordem, amb 7 punts de marge sobre el segon, l'Ospi, i diumenge rep el tercer, el Vilassar de Mar. En bàsquet, avui arrenca la Copa de la Reina al Palacio de los Deportes Carolina Marín de Huelva, amb un únic representant català, l'Espar Girona, que arriba a la cita amb l'objectiu de tornar a jugar una semifinal després de 2 anys sense fer-ho. Les gironines s'enfronten aquest vespre a Movistar Estudiantes, en el que sobre el paper és l'encreuament de quarts més igualat. Ara mateix a la Lliga, les madrilenyes són quartes, just per sobre de l'únic, és cinquè. La prèvia des de Televisió Girona, Luna Blanco.
La Copa de la Reina dona el tret de sortida a Huelva. L'Espar Girona arrenca el camí cap al títol que ja van aconseguir el 2021 a la Fonteta. L'Uni afronta aquesta competició amb molta ambició i amb ganes de millorar el paper de l'any passat en aquesta Copa. El primer obstacle de les gironines serà el Movistar Estudiantes, en els quarts de final de la competició. Un rival que coneix de ben a prop el conjunt gironí després d'haver-se creuat ja en 2 ocasions aquest curs en Lliga Femenina Endesa i amb un balanç igualat, amb una victòria per cada equip. Escoltem Ainhoa López, jugadora de l'Espar Girona.
Un equip dur que competeix tots els partits, que aconsegueix estar de tu a tu davant tots els equips. Ja a casa seva i aquí a casa nostra el van patir, aleshores hem d'anar doncs, això, no? Sense donar res per fet, sinó a per totes i dures des de l'inici, intenses com hem fet el darrer partit.
Un Uni Girona que necessitarà oferir la seva millor versió si vol extreure'n alguna cosa positiva. I un equip gironí que buscarà coronar-se novament en aquesta competició per canviar de xip un altre cop. I és que les gironines saben que guanyar-la suposaria un plus de cares al final de temporada.
Gràcies, Luna. Avui a 8:45 aquest Espar Girona Movistar Estudiantes. Abans de les 6 obrirà la competició el duel entre un dels principals favorits, el València, líder de la Lliga Femenina, contra l'IDK Euskotren de Guipúscoa, d'on sortirà el rival de l'Uni si les gironines passen a semifinals. Demà serà el torn dels altres 2 duels de quarts, a l'altra banda del quadre, a les 6 Perfumeries Avenida Guernica, i a 8:45 el Casademont Saragossa, vigent campió, s'enfrontarà al Baxi Ferrol. Les semifinals es disputaran dissabte a les 12:00, la que jugaria l'Uni, i a les 3:00 l'altra, i la final diumenge també al migdia, 12:45. En categoria masculina, ahir dura derrota del Barça a Turquia contra el Fenerbahçe de Jesse Kevichus per 88-74 a l'Eurolliga, una desfeta més que fa que els blaugranes perdin la veraix amb el conjunt turc de cara a possibles empats en la classificació. Escoltem a Darío Brizuela, un dels més encertats ahir, sobretot el tercer quart, pensant ja en el proper partit demà mateix a Grècia.
És evident que la primera part no ha sido buena, nos ha faltado mucho acierto y ahí nos ha pesado mucho en el marcador, y luego sí que es verdad que llevando el partido un poco a nuestro terreno, a locar y con acierto hemos conseguido ponernos cerca, pero errores tontos y luego su acierto también nos ha penalizado y bueno, ellos han jugado en general un mejor partido que nosotros. Será un partido igual de complicado que este, en una cancha muy difícil, con un rival muy duro, pero bueno, hay que intentar salir con más acierto, siendo más sólidos y llevar el partido al final, porque ahí es donde yo creo que tenemos las chances.
Com dèiem, el Barça torna a jugar demà mateix a Grècia, a la pista del Panathinaikos, ara mateix tercer classificat a l'Eurolliga amb un triomf menys que els blaugranes i els mateixos que el Fenerbahçe. El Barça que buscarà mantenir la segona posició, que encara conserva gràcies a la derrota d'ahir del Mónaco contra l'Olimpia de Milà. En categoria femenina, nova victòria del Joventut ahir, en un partit pendent de la 21a jornada a la Lliga Femenina Challenge. Els verdinegres van retrobar-se amb la victòria després de perdre el cap de setmana passat contra l'Estepona, a la pista de l'Alcàceres ahir extremeny, guanyant de 20, 51-71 per precisament tornar a superar les andalusies andaluses de la classificació i situar-se quartes, assegurant-se al play-off. Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
El Joventut Femení va dur a terme un gran partit a la pista de l'Alcàceres i va sumar una gran victòria per 51-71 en el maig ajornat de la 21a jornada de Lliga. Sobretot, el parcial de la segona part, que va ser de 24-41, va resultar fonamental perquè el conjunt que dirigeix Jordi Vizcaíno pogués recuperar la quarta posició, ara amb 18 victòries. Així i tot, l'inici del partit va ser favorable a l'equip extremeny, amb un parcial de 9-2, que ben aviat van anar igualant les verdinegres. Quillamayo, amb 27 punts, va ser la màxima anotadora de les badalonines. Amb aquest triomf, la penya es troba tan sols una victòria per poder certificar el tenir la pista a favor en els play-off d'ascens. El pròxim compromís del Joventut Femení serà dissabte a la pista del Boet Mataró, a partir d'un quart de set de la tarda. Precisament les Mares Menques són un rival que ja ha perdut matemàticament la categoria.
En futbol sala avui arrenca la Copa d'Espanya, en aquest cas a Cartagena, i també hi tenim un representant català, el Barça, encara molt marmat per les lesions, però que buscarà guanyar el primer títol de la temporada. Els blaugranes, això sí, recuperen Pito i Adolfo, dos jugadors claus per augmentar la competitivitat de l'equip i optar en aquest títol. A més, Jesús Velasco s'ha endut tres jugadors del filial, Touré, Harrison i Paul Cano. El tècnic posava en valor la temporada que havia fet fins ara el seu equip.
Yo creo que estamos haciendo una óptima temporada teniendo en cuenta toda la situación, y a partir de ahí, pues nada, a competir con lo que tenemos, a intentar hacerlo lo mejor posible. Vamos a ver si afrontamos bien el primer partido o podemos pasarlo, y después a ver en qué condiciones llegaríamos al segundo. Pero aquí la idea es solo el partido del jueves y ya está. Un partido, pues hay que intentar hacer todo lo posible por ganarlo, y si es así, pues vamos a ver en qué condiciones estamos para afrontar el siguiente.
El Barça obrirà la competició aquesta tarda a 6:45 contra l'Osasuna Magna. El Xota, a 9:45 de la nit, disputaran el segon partit a quarts l'Inter i el Palma, d'on sortiria el rival del Barça en unes hipotètiques semifinals. Demà, a l'altra banda del quadre, jugaran el Manzanares Jaén d'una banda i el Pozo de Múrcia contra l'anfitrió, el Cartagena, de l'altra.
Oh! Se li ha rebentat la roda. Zero problemes, aquí en tenim un altre de recanvi, sí? Ah! Oh.
Monta la bici, girl, monta la bici. Monta la bici, girl, monta la bici. Mou el teu cul, a mi tu fas exercici.
I ja tenim en marxa la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya d'aquest any 2024, més tranquil·la a priori que les dues anteriors, que ha arrencat des de Sort i arribarà a Lleida, la capital del Segrià. Ahir nova exhibició i nova victòria d'etapa del gran favorit Tadej Pogačar. L'eslové va respondre a la rima alt de l'equip Visma i també un primer tac de Mikel Landa, segon a la general, per augmentar encara més la distància amb el basc, que ara és de 2 minuts i 27 segons. Anem cap a Lleida o a Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
Aquest dijous les terres lleidatanes tenen un protagonisme absolut a la quarta etapa de la Volta a Catalunya. La sortida ha estat des de Sort a les 12:40 i passa per municipis com Gerri de la Sal, la Pobla de Segur, Tremp o Aix, on escalant el port de categoria 2 previst per les 2:20 del migdia. A partir d'aquí, descens fins a la capital de la Noguera, Balaguer, per enfilar la C53 direcció Bellcaire d'Urgell, passant per Linyola. Els ciclistes arribaran al voltant de 3:45 de la tarda a les Borges Blanques i a partir d'aquí pedalaran fins a arribar al punt final de la quarta etapa Lleida. La meta estarà ubicada al carrer Príncep de Viana, a l'alçada de l'estació de trens. Una etapa que a la capital del Segrià provoca afectacions al trànsit, i és que des de les 8 del matí ja s'ha prohibit la circulació a Príncep de Viana entre Rambla Ferran i el carrer Comtes d'Urgell. A les 10 del matí s'ha començat a restringir també a la Rambla Ferran, espai que s'utilitzarà com a estacionament dels vehicles relacionats amb la prova. A més, es tallarà tota circulació que afecti el recorregut entre 4:45 de la tarda i les 5 aproximadament. Recordem que Lleida Ciutat no forma part de la Volta Ciclista de Catalunya des de feia 11 anys. De fet, la capital del Segrià va acollir el final de la competició en les edicions del 1973 i el 1988.
En waterpolo, derrota ahir de l'Atlètic Barceloneta a Grècia, a la piscina de l'Olympiacos, per 10-7 en la segona jornada de la fase prèvia a la Final Four de la Champions masculina. Els mariners es queden segons al grup B amb una victòria i una derrota per darrere del Ferencváros, que ha guanyat els dos partits, i amb els mateixos punts que el conjunt grec, Olympiacos. Els dos primers, recordem, es classifiquen per a la Final Four. També ahir, a la divisió nord masculina, a la Lliga, victòria del Mediterrani 15-7 contra el Sant Feliu, i del Catalunya 7-11 a la piscina del Sant Andreu en els dos partits avançats de la 17a jornada. I a la divisió nord femenina, la Olímpic Mataró es van dur el duel entre primer i segon contra el Sant Andreu als penals, després d'aconseguir empatar els instants finals del partit. Les andreuenques perden la invencibilitat aquesta temporada, però tot i que el partit acabés d'empat, però mantenen la primera plaça, amb dos punts més que les maresmenques, que el Mataró, de la seva banda, l'Estrapul Sabadell, va complir els pronòstics ahir i va guanyar per un contundent 10 a 20 a Rubí. Per continuar, tercer, Ràdio Sabadell, Ivan Lechuga, bon dia.
Bon dia. L'Estrapul Natació Sabadell femení retalla distàncies amb el primer segon classificat de la divisió d'honor femenina. Ara mateix, a Natació Sabadell se situa a dos punts per sota del Mataró i a quatre del Sant Andreu. El duel entre barcelonines i maresmenques es va saldar amb empat, 8 a 8, i victòria del Mataró als penals. L'equip dirigit per David Palma, d'altra banda, va passar el tràmit i va vèncer el Rubí per un clar 10 a 20. L'equip nedador ja està centrat en l'últim partit de la fase de grups de Champions, que juguen contra el Dunas Varos. David Palma afirma que, amb el bitllet per a disputar la final fora de butxaca i sense pressió, el partit de dissabte servirà per donar minuts a les jugadores menys habituals.
A falta d'una jornada que tenia la classificació, pues et dona... Mira, el partit de Dunas Varos pues també serà... és un perfil totalment diferent a l'Echeide, és un equip important d'Europa, però que tu pots aquí experimentar una miqueta de donar més oportunitats, no?, a les joves, perquè no tens aquesta pressió d'arribar a l'últim partit i haig de guanyar o haig de guanyar.
El partit entre Estrapul Natació Sabadell i Dunas Varos es disputarà a la Finet World Aquatics de Can Llong dissabte a partir de 11:45 del matí. Oh, what a feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag
and count all the reasons. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Represent your country, raise your flag, so you're too cool. Present i futur es troben al 43 Festival de Jazz Terrassa. De l'1 al 22 de març, el talent nacional i internacional protagonitza 65 concerts i activitats a 23 escenaris. Un festival que celebra 30 anys de la nova Jazz Cava. A més, concerts a places i parcs de Terrassa i comarca. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
La xarxa de comunicació local.
L'OBC convida el pianista Denis Kojushin per interpretar l'ambiciós segon concert per a piano de Brahms.
El 22, 23 i 24 de març a l'Auditori, sota la batuta de Ludovic Morló, també s'estrenarà Songs for Julia, de Josep Maria Guix, amb la soprano Anna Devin.
Entrades a auditori.cat.
Propostes en xarxa.
L'any 1969, l'arquitecte racionalista Antoni Bonet Castellana va plantejar el Poblat i França, una de les últimes colònies industrials de Catalunya. Un conjunt residencial destinat als treballadors de la central nuclear de Vandellòs i les seves famílies. El projecte arquitectònic incluïa habitatges i altres equipaments, com una escola, que es van adaptar a l'orografia del territori. Ponts i passeres de formigó servien per diferenciar els espais per als vehicles d'aquells destinats als vianants. La plaça Àster del Poblat i França és el punt de sortida de la visita guiada al petit museu-escola Àster Antonio Bonet, projectada per l'arquitecte. La propera edició de la ruta té lloc el divendres 29 de març i us permetrà descobrir com era l'antiga escola Àster a través de la rèplica d'una aula. El recorregut, a més, us farà passar per la colònia industrial sencera, equipaments col·lectius i habitatges construïts a principis dels anys 70, tot seguint una concepció modular i integrada en el paisatge. Un exemple únic a casa nostra, obra d'un arquitecte amb un gran llegat. Segur que a molts us sona la Casa Gomis del Prat de Llobregat, també coneguda com la Ricarda. Divendres 29 de març, visita guiada al petit museu escola Àster Antonio Bonet del Poblat i França, a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. En trobareu tots els detalls al web culturaalabast.cat.
Sabies que...
Cristòfol Colom no sé si va sortir de Palos o de Pals. En tot cas, sí que sabem que el conreu de l'arròs a Pals data del segle XV. Segurament, el cultiu d'arròs en aquesta zona fou introduït pels àrabs des de València. A finals del segle XVIII, els terratinents van voler-ne limitar el conreu per eliminar les malalties que en aquella època comportava. No va ser fins al 1900 que es va concedir el permís per tornar-ne a plantar. El clima particular de la zona arrossera de Pals fa produir un arròs de gran qualitat. El clima fa que la maduració del gra sigui més llarga en altres zones de menor latitud i que el gra, un cop cuit, sigui més resistent. Què, una paella? Us convido.
La xarxa de comunicació local.
Bon dia i bon dijous, 21 de març de 2024. Això és l'Enjoc.
Enjoc. Amb Martí González.
Dijous 21 de març, programa molt carregadet, centrat en la prèvia de les de Copes, la de la Reina de Bàsquet, que es disputa a Huelva, amb l'Espar Girona, que s'enfronta avui als quarts d'Estudiantes, i la d'Espanya, de Futbol Sala, que també arrenca avui a Cartagena amb un Barça-Xota com a primer partit de quarts. Bàsquet, Futbol Sala, però també futbol, waterpolo, hoquei i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra. Amb l'Alba Triador. Alba, bon dia.
Molt bon dia, Martí.
En futbol, Xavi Hernández podrà seure finalment a la banqueta del Clàssic.
El comitè de competició ha fet pública aquest mateix migdia la sanció per al tècnic del primer equip masculí del Barça després de la seva expulsió diumenge passat al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid. Finalment, Xavi haurà de complir dos partits de sanció contra les Palmes dissabte 30 de març i el camp del Cádiz el 13 d'abril, però sí que podrà ser el Bernabéu contra el Madrid en el Clàssic, que jugarà el 21 d'abril.
Per cert, Xavi podrà comptar amb Joao Cancelo en principi per aquests propers partits.
A la el portuguès, que ha viatjat amb la selecció portuguesa, es va perdre el partit contra l'Atlètic de Madrid per recomanació mèdica de forma preventiva. Segons va comunicar el club ahir, Cancelo ha superat les proves a les quals l'han sotmès i no té cap impediment per continuar competint.
En categoria femenina, el Barça agafa avantatge en l'eliminatòria de quarts de final de la Champions.
Les blaugranes només van poder guanyar 1-2 al camp del Brann noruec amb gols de Graham Hansen i Salma Parayuelo, tot i disposar de nombroses ocasions per afrontar la tornada amb més distància. L'equip de Jonathan Giraldez haurà de rematar la feina dijous de la setmana que ve, dijous sant, a 6:45 de la tarda al Johan Cruyff.
També hi ha en aquests quarts de Champions idèntic resultat en el duel entre el Haken suec i el PSG, amb victòria de les franceses per 1-2. I tornant a la categoria masculina i a casa nostra, l'Andorra va guanyar ahir a Olot la seva segona Copa Catalunya consecutiva.
L'equip del Principat de segona divisió va necessitar els penals per endur-se el títol contra un combatiu Olot, líder del grup 5 de tercera federació masculina, que va dominar en molts moments i va disposar d'ocasions clares per guanyar. La tanda de penals va acabar per 4-2 a favor del conjunt dirigit per Eder Sarabia, tres categories superiors als garrotxins, que va guanyar aquesta competició la temporada passada, superant a la final el Badalona Futur.
En bàsquet, avui arrenca la Copa de la Reina a Huelva, amb un únic representant català, l'Espar Girona.
Les gironines jugaran aquest vespre el segon partit de quarts de final contra Movistar Estudiantes a partir de 9:15. Abans obrirà la competició l'enfrontament entre el València i el Guipúzcoa, d'on sortiran el rival de l'Uní a les semifinals, d'on sortiria, volíem dir. Demà jugaran els altres dos quarts de final, Perfumeria Avenida Guernica i Casa de Montsaragossa, vigent campió, que s'enfrontarà al Baxi Ferrol.
En categoria masculina, dura derrota del Barça i a l'Eurolliga. Lliga.
Els blaugranes van caure per 88-74 a la pista del Fenerbahçe dirigit per Saras Jakicevicius. Tot i remuntar el tercer quart, els 25 punts que van arribar a tenir de desavantatge a la primera meitat, el Barça perd però manté la segona posició gràcies a la derrota també ahir del Mónaco contra el Milà.
El Barça que avui viatja cap a Grècia per jugar demà mateix a una altra pista complicada, la del Panathinaikos, ara mateix tercer classificat a l'Eurolliga, a una victòria, amb una victòria menys que el Barça. I tornant a la categoria femenina, encara en bàsquet, a la Lliga Challenge, el Joventut recupera la quarta plaça.
El triomf de les verd i negres de 20 punts, en 51-71 a la pista de l'Alcàceres extremeny. La penya ja tenia assegurat el bilet per jugar al play-off descens i buscarà la millor classificació possible de cara als encreuaments.
En futbol sala també avui arrenca la Copa d'Espanya, en aquest cas a Cartagena.
El Barça, que suma 6 títols i que vol tornar a guanyar-la després de 2 anys, donarà el tret de sortida a la competició amb el primer quart de final a partir de 6:45 de la tarda contra l'Osasuna Magna. Avui també jugarà el Movistar Interpalma Futsal, d'on sortirien el rival de les blaugranes a semifinals, i demà divendres serà el torn pels altres dos partits, el Manzanares Jaén i el Pozo Murcia Cartagena.
En ciclisme ja tenim en marxa la quarta etapa de la Volta a Catalunya, que tenim pràcticament sentenciada.
El màxim favorit, l'eslové Tadej Pogačar, va fer una nova exhibició per guanyar la tercera etapa entre Sant Joan de les Abadesses i Portainé. El ciclista de l'Emirates es va imposar Mikel Landa, segon a la general, ara a 2:27 de Pogačar. La quarta etapa ha arrencat des de Sort, també al Pallars, per acabar a Lleida.
Els ciclistes que afronten un tram de descens, els corredors ara per a pujar l'únic ascens puntuable d'aquesta jornada, al port d'Àger, en aquest cas un port de segona categoria, amb 3 corredors escapats, 3 ciclistes, Thomas De Gendt, Ida Andersen i Urko Berrade, amb el grup gran, amb el pilot, a 2:28. En handbol, ara sí, victòria ajustada ahir del CAC Granollers al Palau d'Esports.
Les vallesanes van guanyar per 28-27 al Betionac Basc en la penúltima jornada de la fase regular de la Lliga Guerreres per assegurar-se com a mínim la setena plaça.
En waterpolo, derrota ahir de l'Atlètic Barceloneta a la Champions masculina.
Els mariners van caure a la piscina de l'Olympiacos grec per 10-7 en la segona jornada de la fase prèvia de la Final Four. També ahir a la divisió d'honor masculina, victòria del Mediterrani 15-7 contra el Sant Feliu i del Catalunya 7-11 a la piscina del Sant Andreu en els dos partits avançats de la 17a jornada.
I a la divisió honor femenina, la Solim Mataró es va endur el duel entre primer i segon contra el Sant Andreu als penals.
Les maresmenques van aconseguir empatar els instants finals i van sumar un punt més gràcies als penals. Les andreuenques perden la imbatibilitat aquesta temporada, tot i que el partit acabés empatat, però mantenen la primera posició amb 2 punts més que les maresmenques. De la seva banda, l'Astrapul Sabadell va complir els pronòstics i va guanyar per 10-20 a Rubí per continuar tercer.
I un últim apunt, en hoquei patins, a l'hoquei Lliga Femenina, l'Igualada no va poder donar la sorpresa ahir contra el Telecable Gijón.
Les asturianes es van imposar per un contundent 1-8 a les Comes i recuperen la segona posició superant el Vilassana. L'Igualada, en canvi, es queda penúltima en zona de descens.
I és dijous i toca repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa. Un cap de setmana marcat pel Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic de Santander, Alba.
Dissabte, des de les 3 de la tarda a la xarxa Més i a partir de les 6 també a l'Enjoc TV, es podrà veure la competició de quartets i de grups del show grans, i diumenge a partir de les 4 serà el torn dels grups de show petits.
I més enllà d'aquest Campionat d'Espanya de Patinatge Artístic, dissabte també tindrem gimnàstica, waterpolo, futbol i hoquei patins.
Serà a partir de les 12 del migdia amb el tradicional trofeu rítmica Prat, cor blau de gimnàstica a la xarxa Més. I una hora més tard, a la 1, també la plataforma de streaming en col·laboració amb Televisió de Mataró, el millor waterpolo d'Europa amb l'última jornada de Champions femenina i l'enfrontament entre la Solim Mataró i l'Ètnikos grec, amb les maresmenques ja classificades per a la Final Four. Ja a la tarda, cita amb la Lliga d'Elit de Futbol i l'enfrontament entre el Canvi de Led i la Guinaueta a les 4 de la tarda. I finalment, el millor hoquei patins del continent amb l'anada dels quarts de final de la Champions femenina entre el Vilassana i el Telecable Gijón a les 7 de la tarda a la xarxa Més amb col·laboració amb Lleida TV.
I diumenge, a banda del patinatge artístic, també tindrem rugbi i més futbol.
Serà a partir de 12:15 amb el duel entre les seleccions de rugbi de Catalunya i d'Euskadi al Campionat d'Espanya femení sub-19. I a 13:45 al Catalunya-Andalusia del sub-16. Finalment, a 12:15 del migdia, tradicional cita amb la Tercera Federació Masculina de Futbol i l'enfrontament entre la Pobla de Mafumet i el Vilafranca. Ladies and gentlemen, let's go!
Dijous 21 de març, 9 minuts passant gairebé de 2:15. Comencem parlant de futbol. Victòria per la mínima, però victòria al cap i a la fi d'ahir del Barça. L'anada dels quarts de final de la Champions femenina. Les blaugranes van tenir moltes ocasions al camp d'un brand combatiu a Noruega i molt defensiu, però va estar poc encertat en els metres finals. A més, els noruegues van aprofitar una de les poques arribades encara a la primera meitat per igualar el gol inicial de Graham Hansen, que tornava ahir al seu país. A la segona, mateix guió, amb moltes dificultats per al Barça per a trencar el mur noruec, fins que Salma Parayuela va culminar una gran jugada col·lectiva amb una assistència d'Aitana, un 1-2 que dona avantatge a l'equip de Jonathan Giraldez, que haurà de rematar la feina i la classificació per a les semifinals la setmana que ve a casa del Johan Cruyff. Així ho explicava el tècnic Jonathan Giraldez i una de les golejadores, Salma.
La única llàstima és que no hem marcat més gols i tenir una distància una mica més ampla per poder preparar el partit de tornada, però bé, és una victòria que als quarts de final de Champions fora de casa crec que és important.
Podríamos haber quizás haber marcado algún gol más, pero ya está, ahora tenemos la vuelta y a por todas que queremos estar en esas semis. Un partido, por supuesto, complicado. Todo el mundo quiere estar en semis. Estaremos con la afición, con el apoyo de la afición y esperemos que todo salga bien porque, como digo, hay que estar en esas semis y vamos a por todas.
Aquesta tornada serà la setmana que ve, dijous sant, 28 de març, a 6:45 de la tarda del Johan Cruyff, en l'altre partit de quarts de Champions disputat ahir, idèntic resultat, amb victòria 1-2 del PSG, en aquest cas a Suècia, al camp del Haken. La setmana que ve, dimecres, la tornada de les eliminatòries entre l'Olímpic de Lió i Benfica, amb un altre 1-2 favorable a les franceses de l'anada, i el Chelsea-Ajax, amb la més clara, amb un 0-3 de l'anada per a les angleses, presumiblement el rival del Barça, si les blaugranes fan la feina a les semifinals, aquest Chelsea. I en categoria masculina, la Unió Esportiva Olot va perdre ahir una gran oportunitat de guanyar el seu primer títol de la Copa Catalunya, després de plantar-li molta cara a tot una Andorra de segona divisió. Els penals, finalment, però, van donar el títol a l'equip del Principat. Olot FM, Guillem Guardiola.
Un esforç sublim que no ha tingut premi. La Unió Esportiva Olot ha perdut els penals la gran final de la Copa Catalunya contra l'Andorra aquest dimecres a la tarda davant més de 2.600 aficionats a l'estadi municipal. El tècnic de l'Olot, Pedro Dolera, ha reconegut la seva tristesa a la roda de premsa.
Molt trist. Perquè volia guanyar i mai la tindrem tan a prop, però molt orgullós perquè crec que l'equip ha jugat de tot a l'Andorra. La primera part ens ha costat una mica, però la segona part ha sigut un festival.
Els olotins han donat la cara i han competit de tu a tu contra tot un Andorra de segona A. El cert és que quan semblava que l'Olot no seria capaç de tombar el mur construït pel clar destacat del maig, el porter de l'Andorra, Oyer Olazábal, ha aparegut Urri per rematar a boca de canó un córner servit molt ràpidament per Uri González. El gol de l'Olot ha igualat el marcador després que, a la primera part, Álvaro Martín culminés una bona jugada col·lectiva conduïda per Àlex Calvo, un dels millors dels andorrans. Els jugadors d'Eder Saràbia, que venien de perdre aquest dilluns contra la Morevieta, han fet un partit seriós. El seu tècnic assegura que el bon joc de l'Olot no l'ha sorprès en absolut.
No, porque ya sabíamos, ya le habíamos escuchado también. Y es verdad que los primeros minutos no han sido tan agresivos, pero luego han empezado a apretarnos arriba, nosotros nos ha costado, nos han superado bastante en situaciones de duelos individuales.
A la tanda de penals executada a la porteria contrària a la de l'afició, l'Andorra ha demostrat la seva qualitat individual. Pedro i Bernils han sigut els únics a marcar i Batalla ha aturat un llançament, però no ha valgut davant un Andorra molt encertat, que ha acabat emportant-se a la tanda per 4-2. Sense temps per lamentar-se, la Unió Esportiva Olot torna a la Lliga aquest diumenge contra el Vilassar, tercer classificat. El partit començarà a les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe per Ràdio Olot, com sempre, des de mitja hora abans.
En bàsquet, avui arrenca la Copa de la Reina al Palacio de los Deportes de Carolina Marín de Huelva amb un únic representant català, l'Espart Girona, que arriba a la cita amb l'objectiu de tornar a jugar unes semifinals després de 2 anys sense fer-ho. Les gironines s'enfronten aquest vespre a Movistar Estudiantes, en el que s'haurà el paper és l'encreuament de quarts de final més igualat. Ara mateix a la Lliga, les madrilenyes són quartes, just per sobre de l'únic que és cinquè. El tècnic Roberto Íñiguez avisa dels perills del rival d'avui.
Ya conocemos muy bien a Estudiantes porque no hace demasiado jugamos allí. Sabemos que es un equipo muy físico, que delante saca muchas ventajas con sus exteriores, posteando, penetrando, las interiores se abren, es atípico, es complicado y atrás te crean muchos problemas, ¿no? Bueno, vamos a tener que hacer las cosas muy bien y va a ser un partido difícil y además lo indicas en la clasificación, que va a ser seguramente, creo que posiblemente el cruce más complicado, ¿no?, de los de cuartos.
Avui a 8:45 aquest espai Girona Movistar Estudiantes. Abans de les 6 obrirà la competició el duel entre un dels principals favorits, el València, líder de la Lliga, contra l'IDK Euskotren, d'on sortirà el rival de l'Uni si la Gironina es passen a semifinals. Demà serà el torn de els altres dos duels, de quarts, a l'altra banda del quadre. A les 6, Perfumeries d'Avenida Guernica, i a 8:45 el Casademont Saragossa, vigent campió, s'enfrontarà al Baxi Ferrol. En categoria masculina i dura derrota del Barça a Turquia contra el Fenerbahçe de Jesse Kevichus per 88-74 a l'Eurolliga, una desfeta més que fa que els blaugranes perdin l'averatge amb el conjunt turc de cara a possibles empats a la classificació. Escoltem el tècnic del Barça, Roger Grimau, ja pensant en el proper partit demà mateix a Grècia.
Jo crec que l'equip ha estat molt bé al tercer quart, hem aconseguit situacions com segurament havíem trobat a la primera part, però no, que no havíem ficat, i en aquest tercer quart hem estat una miqueta més encertats, hem augmentat el nostre nivell d'intensitat, d'energia, i fins a ficar-nos en partit, i bueno, després d'això, 3-4 atacs que ens han castigat molt, ja ens ha costat molt recuperar la diferència d'altra banda. Intentar recuperar bé, sabem que el partit a Grècia doncs, tornarà a ser un partit dur i físic, tenir cap fred, seguir confiant en nosaltres, amb tot el que hem fet fins a dia d'avui i lluitar-ho al màxim.
Com dèiem, el Barça torna a jugar demà mateix a Grècia, a la pista del Panathinaikos, ara mateix tercer classificat a l'Eurolliga, amb un triomf menys que els blaugranes, que són segons encara, i els mateixos que el Fenerbahçe. El Barça que buscarà mantenir aquesta segona plaça, que encara conserva gràcies a la derrota d'ahir del Mònaco contra l'Olimpia de Milà. I un últim punt de bàsquet, ahir es va presentar una nova edició del Torneig Internacional de Bàsquet de Cambrils, que aquest any serà encara més internacional. Ràdio Cambrils, Gerard Amigó.
Arriba la Setmana Santa i un any més, diferents esdeveniments esportius coparan el protagonisme a Cambrils. Un d'aquests és el Torneig Internacional de Bàsquet organitzat pel TGN Bàsquet, que se celebrarà del 23 al 27 de març al Palau Municipal d'Esports. Aquesta serà l'edició més internacional del torneig. Hi participaran 67 equips, dels quals n'hi haurà l'Alemanya, Turquia, Irlanda i el Travel Team, que comptarà amb una selecció dels millors jugadors de països com Letònia, Lituània, Sri Lanka, el Congo o Kazajistán. Escoltem el director tècnic del TGN Bàsquet, Iñaki Liarte.
Es el año que quizás el torneo es el más internacional que tenemos. Nos vienen 3 equipos de Irlanda, de ellos 2 son totalmente nuevos. Nos viene un equipo alemán, que su primer equipo, pues, bueno, juega en la Bundesliga, sería como una ACB nuestra, ¿no? Una primera división alemana.
El torneig tindrà 3 categories, premini, mini i infantil.
En futbol sala avui també arrenca la Copa d'Espanya i també hi tenim un representant català, el Barça, encara molt marmat per les lesions, però que buscarà guanyar el primer títol de la temporada després de perdre els dos primers, la Supercopa i la Copa del Rei. Els blaugranes, això sí, recuperen Pito i Adolfo, dos jugadors claus per augmentar la competitivitat de l'equip i optar al títol. A més, Jesús Velasco s'ha endut 3 jugadors del filial, Touré, Harrison i Paul Cano. El porter Didac Plana reconeixia que podrien estar millor, però que arriben amb garanties de competir.
Està clar que millor podríem estar, no? Només que estiguéssim tots, doncs ja estaríem segurament, no millor, molt millor. Però jo crec que l'equip doncs, té aquesta mentalitat, té en ment que és un repte gran el que tenim per davant, però que és possible i sobretot tenir present que hem de viure aquesta Copa minut a minut, sense pensar en el que ve per davant, ni possibles semifinals, ni històries. Viure-la minut a minut, competir de la millor manera a cada moment i de ben segur que si és així tindrem opcions reals de guanyar.
Declaracions de Didac just abans de marxar cap a Cartagena. I ja des de Cartagena, avui mateix, que acull aquesta final a 8 de la Festa del Futbol Sala Estatal, un altre dels pesos pesants de l'equip, el brasiler Diego, reconeixia que l'equip arribava carregat físicament per l'acumulació de baixes, però disposat a competir pel títol.
Bueno, el equipo, la verdad, que está cargado, ¿no? Por todo lo que venimos pasando este año, ¿no? Por la cantidad de partidos, la cantidad de viajes, por las lesiones también, ¿no? Acaba sobrecargando los que se quedan, ¿no? Pero buenas sensaciones, ¿no? Creo que llegamos a un buen momento de nivel de juego, ¿no? Hemos recuperado a gente motivados, ¿no? Para intentar ganar ese primer título de la temporada. Ya sabíamos que iba a ser una temporada difícil, ¿no? Por todos los partidos, por todos los viajes, pero quedan los principales y vamos a por todas.
El Barça obrirà la competició aquesta tarda a 7:15 contra l'Osasuna Magna. El Xota, a 7:45 de la nit, disputaran el segon partit de quarts l'Inter Movistar i el Palma Futsal, d'on sortiria el rival del Barça en unes hipotètiques semifinals. Demà, a 4:00, a l'altra banda del quadre, jugaran a les 6, volíem dir, d'una banda el Manzanares Jaén, d'una banda, i el Pozo de Múrcia contra l'anfitrió, el Cartagena, de l'altra. En waterpolo, derrota ahir de l'Atlètic Barceloneta a Grècia a la piscina de l'Olympiacos a la Champions masculina per 10-7 en la segona jornada de la fase prèvia de la Final Four. Els mariners queden segons al grup B amb una victòria i una derrota per darrere del Ferencváros, que ha guanyat els dos partits, i amb els mateixos punts que el conjunt grec, l'Olympiacos. Els dos primers, recordem, es classificaran per la Final Four. També ahir, a la divisió nord masculina, la Lliga, victòria del Mediterrani 15-7 contra el Sant Feliu i del Catalunya 7-11 a la piscina del Sant Andreu en els dos partits avançats de la 17a jornada. I a la femenina, a la Lliga, la Solim en Mataró es va endur el duel entre primer i segon contra el Sant Andreu als penals, després d'aconseguir empatar els instants finals de partit. Les andreuenques perden la imbatibilitat aquesta temporada, tot i que el partit acabés en empat, però mantenen la primera posició amb dos punts més que les maresmenques. La crònica i les declaracions del tècnic mataroní Dani Ballart des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
La Solim Mataró empata amb el Sant Andreu i guanya un punt més als penals, en el que és un resultat, però, insuficient. La igualtat ja s'ha fet evident al primer quart, que ha acabat amb empat a un amb gols de Ruiz i Van de Kratz. Les andreuenques han remuntat al segon quart i el partit ha anat agafat durant els dos primers períodes. Cristina Noguer ha empatat a 3, però el Sant Andreu s'ha tornat a avançar amb un gol de Schwitz. Al tercer quart, el Sant Andreu ha mantingut i fins i tot eixamplat l'avantatge 5-7. En una última jugada han pogut retallar distàncies les matalonines, però la superioritat no ha acabat en gol. A l'últim quart, després de fallar un penal, Simone Van de Kratz ha retallat distàncies, però el Sant Andreu ha tornat a marxar de 2. Tot seguit, Rita Castelli ha retallat les diferències a un gol, 6-7. Finalment s'ha aconseguit el definitiu empat a 8 a 2 segons pel final per part de la mateixa Van de Kratz.
Per sort hem pogut empatar encara que sigui l'últim segon per forces penals i guanyar el partit a la tanda de penals, que això implica que encara estem vives per poder quedar primeres a la Lliga regular.
Com ho afronteu la jornada vinent?
Bueno, ara el més important és dissabte, que tenim l'últim partit de l'Ètnicos, de Champions, l'últim partit de grups, per molt que ja estiguem classificades per la Final Four, però amb il·lusió de tornar a fer un bon espectacle i sobretot doncs estar més fluïdes amb atac, que és el que avui no ha passat.
El Club Natació Sant Andreu, primer classificat a la Lliga, un equip que s'ha afegit aquesta temporada a la lluita pel títol que els últims anys han compartit Sabadell i Mataró. El primer lloc en creuaria les barcelonines amb el Terrassa i la Solim Mataró, i l'Astralpul Sabadell jugarien l'altra plaça a la final.
Gràcies, Josep Maria. De fet, ahir mateix l'Astralpul Sabadell va complir els pronòstics i va guanyar 10-20 en l'altre duel avançat d'aquesta divisió nord femenina a Rubí per continuar a tercer. I en hoquei patins, a l'hoquei Lliga Femenina, l'Igualada va caure ahir contra el Telecable Gijón per un contundent 1-8 ahir a les Comas. Les asturianes recuperen la segona posició superant el Vilassana. L'Igualada, en canvi, es queda penúltima en zona de descens. I en categoria masculina, l'aturada li ha anat bé al Finques Prats Lleida. Així ho creu el seu entrenador, Edu Amat, conscient que la càrrega física de 2024 havia estat màxima i que abans d'encarar autèntiques finals que tenen anada a l'hoquei Lliga per aquesta lluita per la permanència i per evitar el descens. UAU de Ràdio, Sergi Guiu.
El conjunt de la capital del Segrià està vivint un 2024 ple d'emocions, i és que més enllà dels 13 partits que van disputar amb 7 setmanes compaginant la competició domèstica amb la Champions, el Finques Prats Lleida està temptejant amb les posicions de descens directe, tot compaginant-ho amb la participació a la màxima competició europea. A tot això se li suma l'evident desgast físic que han suposat els mesos de gener, febrer i principis de març. I en aquest sentit, l'entrenador dels etans, Edu Amat, parlava d'una aturada per la celebració de la Copa del Rei i la Copa Princesa més que positiva.
Sí, penso que aquesta aturada ens ha anat bé, la necessitàvem tant a nivell mental com a nivell físic. A més, vam aconseguir arribar a aquesta aturada amb una victòria ja per trencar mentalment també la dinàmica que portàvem, però està clar que físicament era algo que crec que és algo que ens ha anat bé. L'altre dia ho deia, ho comptàvem amb el cos tècnic. Amb 7 setmanes després de Reis vam fer 13 partits i ara en venen 8 setmanes amb 5 partits, no? Senyal de lo atapeït que era el calendari, de l'exigència que això ens implicava.
Una aturada que, segons Amat, els jugadors han aprofitat, han realitzat amistosos per no aturar-se que el ritme competitiu i per pensar ja amb la final de diumenge.
Crec que l'equip ho ha sabut aprofitar, a més, a nivell mental i que està preparat per tornar a competir. Vam fet algun amistós per no perdre el ritme de competició, però, evidentment, és inevitable poder dir que hem aconseguit mantenir el ritme competitiu. Haurem de tornar a entrar diumenge en joc i agafar el ritme que portàvem els últims partits.
El partit contra el Mataró serà a Lleida aquest diumenge a les 12 del migdia. A dia d'avui el conjunt mataroní és el cue de lo que lliga amb 8 punts, el Finques Prats Lleida és l'11 amb 20 punts, el seu compte particular.
Gràcies, Sergi. I Anna Cuellerba, la setmana que ve l'estadi Martí Colomer de Terrassa acollirà el partit internacional amistós entre les seleccions masculines de Catalunya i Argentina, una de les grans potències d'aquest esport. Serà dimecres 27 de març, com dèiem, a les 7 de la tarda, amb entrada gratuïta. Canal Terrassa, Miqui Romagosa.
La selecció catalana de hockey disputarà un partit amistós el proper dimecres 27 de març a les 7 de la tarda a l'estadi Martí Colomer de Terrassa. A l'espera de conèixer quina serà la convocatòria, recordem que el combinat català no jugava un partit des del passat mes de juliol, va jugar davant la selecció de la Índia i va ser un dels actes commemoratius del centenari de la Federació Catalana de Hockey. Recordem que la selecció albiceleste va ser campiona olímpica a Rio i suma 10 medalles d'or i 4 de plata en els Jocs Panamericans. L'entrada al partit serà de franc, serà gratuïta, i recordem doncs que la selecció catalana també va jugar el 2019 un partit amistós davant Cuba. En aquell moment feia 7 anys que la selecció catalana no jugava. El seu darrer amistós va ser el 2012. Una bona oportunitat de veure hockey de qualitat, a més, en Setmana Santa.
I abans d'acabar l'enjoc d'avui, actualitzem com va la quarta etapa de la Volta Ciclista a Catalunya, encara amb tres corredors escapats, en aquest cas, Thomas de Genk, Idar Andersen i Urko Berrade, que tenen un avantatge de 2 minuts i mig respecte al pilot, respecte al gran grup, just abans de la primera ascensió i única d'aquesta etapa, al Port d'Àger, un port de segona categoria, aquesta etapa que acabarà a Lleida, la capital del Segrià. Fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, el Pablo Palenzuela, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà divendres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio. Mental stimulation, sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment, yeah. Sprinkled with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Sprinkled with a little bit of sex appeal, and it's a moment. Present i futur es troben al 43 Festival de Jazz Terrassa. De l'1 al 22 de març, el talent nacional i internacional protagonitza 65 concerts i activitats a 23 escenaris. Un festival que celebra 30 anys de la nova Jazz Cava. A més, concerts a places i parcs de Terrassa i comarca. Tota la informació i venda d'entrades a jazzterrassa.org.
La xarxa de comunicació local. This ain't Texas. Ooh. Ain't no hold 'em. Hey. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus. Ooh. And throw your keys up. Hey. Stick around, round, round. Damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor now. Woo! There's a tornado. Keys up. La xarxa de comunicació local.
Info Migdia, Ràdio Sant Cugat.